Bona tarda, són 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giner.
El govern espanyol pacta finalment amb Ciutadans una nova pròrroga de l'estat d'alarma per 15 dies i no un mes, com s'havia apuntat en els darrers dies. Montse Manent.
La ministra portaveu María Jesús Montero assegura que no s'ha acordat allargar l'estat d'alarma un mes com es volia perquè la proposta no comptava amb prou consens. La nova pròrroga durarà fins al proper 7 de juny.
Una vez consultados los grupos políticos en el día de ayer, con todas las formaciones que no se han autoexcluido, insisto, hemos creído que el texto más consensuado era el que planteaba esta prórroga de prácticamente 15 días y, por tanto, la que más se acomodaba a las expectativas y también a los requerimientos del conjunto de formaciones políticas.
L'Ajuntament de Barcelona fa marxa enrere i no permetrà prendre el sol a les platges de la ciutat a partir de demà, com havia anunciat aquest matí.
Sí que s'hi podrà fer esport com fins ara i a partir de demà passejar-hi i respectar les franges horàries. El primer tinent d'alcalde, Albert Batlle, defensava aquest matí poder prendre el sol a les platges un màxim d'una hora i mantenir les distàncies de seguretat.
Efectivament, és a dir, aquí massa gent vol dir que no es poguessin mantenir les distàncies de seguretat. Mentre es mantinguin les distàncies de seguretat, doncs aquest ús recreatiu de la platja es podrà fer amb les condicions d'horari i de franges en les que hem fet en referència.
El síndic de Greuges, Rafael Ribó, demana que el curs vinent sigui el 100% presencial per garantir la igualtat entre els alumnes.
La demanda del síndic arriba el primer dia de la preinscripció escolar presencial amb cita prèvia per infantil, primària i secundària.
Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó.
El primer dia de preinscripcions presencials ha passat amb normalitat i sense cues a Terrassa. De fet, un 60% de les preinscripcions a infantil i un 72% de les de secundària ja s'han fet per via telemàtica i encara queden 3 dies de termini. Les escoles i instituts s'han hagut de preparar per atendre les famílies que volien fer el tràmit de forma presencial.
La Generalitat demana a la Unió Europea harmonització de protocols i normatives pel trànsit de persones i torna a suplicar al govern espanyol que aixequi la quarantena de 14 dies pels visitants estrangers.
La consellera d'Empresa, Àngels Chacón, considera que el turisme nacional no salvarà la temporada turística i és que el 85% dels ingressos arriben del turisme estranger.
Presionamos para que exista una auténtica armonización a nivel europeo. De los 19 millones de turistas extranjeros que vinieron, por ejemplo, a Cataluña el año pasado, y empezamos a ver de dónde provienen, veremos que Europa para nosotros es un mercado fundamental, con lo cual es muy, muy necesario que desde Europa haya una cierta armonización de normativa en cuanto a lo que es el tráfico de pasajeros de turistas.
En cultura, el Museu Nacional d'Arqueològic i l'Arxiu Històric de Tarragona obren les portes al públic.
És el primer museu català que obre portes després del tancament per l'estat d'alarma.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonay González.
I ho fa amb restriccions i mesures sanitàries. S'han col·locat màmpares a la recepció i s'ofereix gel hidroalcohòlic als visitants que hauran de dur mascareta i respectar les distàncies de seguretat. La direcció del centre estima que enguany perdran més del 50% de les visites i dels ingressos arran de la Covid-19.
Notícies en xarxa, edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Abel Flores, bona tarda.
Hola, avui tornem a tenir una jornada molt tranquil·la, dominada pel sol arreu del territori i també per la temperatura alta. Molts llocs del país, especialment comarques interiors de Girona, Ponent, Terres de l'Ebre, però fins i tot a prop de la costa central i també cap a la zona de la litoral de Tarragona, estem veient temperatures màximes que ronden els 28-29, puntualment arribant als 30 graus i fins i tot al Vendrell han arribat gairebé als 31 graus avui de temperatura màxima. Amb aquest ambient assolellat, alguna nuvolada que creix en zones de muntanya, no és impossible que puguin acabar deixant algun ruixat molt feble, aïllat, ben poca cosa, en àrees del Pirineu, del Prepirineu Oriental, però, com deien, fenòmens poc significatius. Una miqueta de tramuntana, això sí, cap al nord de la Costa Brava, aixecant aquí àrees de maró, que continuarà fins demà mig matí o migdia, quan tendirà a afluixar. Pel que fa a l'estat del cel, doncs continuarem amb cel serè demà al matí, a partir de migdia, de nou també, creixement d'alguna nuvolada en àrees de muntanya del nord del país, difícilment amb precipitació, i vent que en general predominarà de component sud durant les hores centrals de la jornada, i això farà que baixi una miqueta la temperatura a prop del litoral, però en canvi a la resta la temperatura demà pot pujar una mica més. És tot, d'un moment ho deixem aquí, des de la Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern espanyol pacta finalment amb Ciutadans una nova pròrroga de l'estat d'alarma per 15 dies i no un mes, com s'havia apuntat en els darrers dies i com asseguren algunes fonts s'estava debatint en el propi Consell de Ministres d'aquest dimarts. Sigui com sigui, la ministra portaveu, María Jesús Montero, ha deixat clar que el text que es portarà demà al Congrés dels Diputats serà una nova pròrroga fins al 7 de juny. La proposta tirarà endavant gràcies al no, de nou al pacte amb Ciutadans. La formació taronja no amagava la seva satisfacció en una nota per haver evitat un paper clau d'Esquerra Republicana en les negociacions amb Madrid i fins i tot treu pit per haver evitat, segons diuen, la taula de diàleg entre el PSOE i els republicans. Un extrem que Montero ja ha desmentit. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Finalment, l'executiu proposa allargar l'estat d'alarma fins a les 12 de la nit del proper 7 de juny. Això, tot i considerar que aquesta restricció de llibertat s'ha de mantenir mentre duri la desescalada, és a dir, almenys fins a finals del mes vinent. Però la portaveu del govern d'Espanya, María Jesús Montero, ha explicat que per aconseguir els suports necessaris han hagut de cedir.
Una vez consultados los grupos políticos en el día de ayer, con todas las formaciones que no se han autoexcluido, insisto, hemos creído que el texto más consensuado era el que planteaba esta prórroga de prácticamente 15 días y, por tanto, la que más se acomodaba a las expectativas y también a los requerimientos del conjunto de formaciones políticas.
Segons ha explicat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, el nou estat d'alarma manté la cogovernança amb les comunitats autònomes i redueix les autoritats competents. Fins ara ho eren els ministres d'Interior, Defensa, Sanitat i Foment, i a partir que s'aprovi el decret, només ho serà Salvador Illa.
I a partir de demà, l'ús de mascareta serà ja obligatori en espais tancats i la via pública sempre que no es pugui garantitzar les distàncies de seguretat. Així ho ha avançat aquesta tarda també el ministre de Sanitat, Salvador Illa, que preveu que ho publiqui demà mateix, al matí, al Butlletí Oficial de l'Estat.
Les mascaretes, això sí, se les haurà de proporcionar cada ciutadà i seran distribuïdes a través dels canals habituals com farmàcies o superfícies comercials i a un preu màxim fixat de 0,96 cèntims per les anomenades higièniques o de tipus quirúrgic. El Ministeri només preveu facilitar-les a través de les diferents administracions en casos concrets. Així ho ha avançat el ministre Illa.
Las mascarillas que serán de uso obligatorio son mascarillas higiénicas o quirúrgicas. En principio, cada ciudadano tendrá que proveerse de las mismas. Si hubiera determinados colectivos muy específicos a los que debiera darse un trato distinto, pues corresponderá analizar esto a las distintas comunidades, a los distintos niveles administrativos y tomar las decisiones que procedan. Y habrá algunas excepciones, naturalmente, hasta una determinada edad y algunos colectivos que por prescripción médica no puedan usarlo. Me remito para estos detalles a la orden que será publicada mañana por la mañana con toda probabilidad.
Illa ha defensat haver pres aquesta mesura ara i no un mes abans, en ple pic de la pandèmia, perquè ha assegurat que les decisions estan en permanent revisió. L'obligatorietat de les mascaretes ha estat llargament reivindicada per diverses comunitats autònomes i partits de l'oposició. El govern assegura que compta amb l'aval dels experts per fer-les obligatòries en els espais tancats i també en la via pública, sempre que no es pugui garantitzar les distàncies de seguretat.
Pel que fa a les dades, nou repunt de morts, n'han estat 83 en les darreres hores i 295 contagis nous per Covid-19 a Espanya durant el dia d'ahir. Tot i l'augment registrat en el nombre de defuncions, les dades mantenen la tendència positiva dels darrers dies. Diana Bermejo, bona tarda.
Bona tarda. L'augment del nombre de defuncions de les darreres hores no fa pensar en cap canvi en l'evolució positiva de la pandèmia. Des del Ministeri es valora més la importància d'haver escurçat el temps que passa entre que apareixen els símptomes i es confirma el positiu. Escoltem a Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències.
Según los datos que tenemos, ya estaríamos cumpliendo ese objetivo de reducir por debajo de las 48 horas el tiempo entre la primera consulta y el diagnóstico, lo cual son medidas que nos permiten pensar que en caso de que hubiera brotes de la epidemia, seríamos capaces de localizarlos quizás suficientemente a tiempo para poder reaccionar rápido y contenerlos de la forma más localizada posible.
El Ministeri ha destacat avui també la bona evolució de les dades d'hospitalitzats i d'ingressos a les UCIs, que les darreres hores ha estat de només 11 persones.
I amb les dades a la mà, el Procicat ha aprovat ja la nova proposta perquè Barcelona i la resta de poblacions que encara estan en fase 0 puguin passar dilluns vinent a fase 1. També que Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i l'Aran passin a fase 2. Ara, de nou, els diferents territoris hauran d'esperar la resposta de Madrid per saber si s'aprova o no la proposta. Barcelona, Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La portaveu Meritxell Budó diu que la petició s'ha fet tot just, s'havia estrenat la fase 0 avançada de Barcelona i Rodalia perquè el govern central ha canviat els terminis i ara ho demana abans.
No és que ens hagi entrat la pressa, sinó que senzillament, com que ens ho fan comunicar abans, nosaltres hem de fer la proposta abans. I l'hem pogut fer perquè les dades que tenim sobre la taula de disposició, doncs, d'estat dels hospitals, d'ocupació de les UCIs i de dades epidemiològiques, doncs, ens permeten pensar que tant la ciutat de Barcelona com la zona metropolitana nord, com la zona metropolitana sud, podran fer aquest pas i, per tant, dilluns vinent passar a fase 1, així com Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i el Pirineu Aran podran passar, si tot continua igual, a fase 2.
D'altra banda, el govern ha aprovat un paquet de 14 milions i mig d'euros per ajudar a pagar el lloguer a aquelles persones que el deuen a causa de la Covid-19, perquè pateixen ERTOs i estan cobrant menys, o bé perquè les han acomiadades. Els ajuts varien segons on es visqui. El màxim serà de 750 euros al mes per habitatges de Barcelona, 500 euros mensuals per Girona, 450 a Tarragona i 350 euros a Terres de l'Ebre.
Doncs si s'acaba aprovant el canvi de fase, Sabadell seria un dels municipis de la Corona Metropolitana que podrien finalment avançar en la desescalada. Des de l'Hospital Parc Taulí s'avala aquesta proposta i fins i tot asseguren que la regió estava preparada per la fase 1 ja aquesta setmana. Ràdio Sabadell, Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. El cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, Manel Cervantes, creu que el canvi de fase està del tot justificat, com també ho hauria estat si s'hagués fet aquesta setmana. I és que els casos positius de coronavirus a la ciutat i la seva àrea de referència van a la baixa des de fa 3 setmanes. Ho ha dit en declaracions al Cafè de la Ràdio de Ràdio Sabadell.
Si aquest pas es fa de setmana en setmana, de 15 dies en 15 dies, com deia inicialment el Ministeri, o de mes en mes, això és opinable. El que jo estic segur és que es pot fer, i que es pot fer atenent a que s'ha d'anar controlant, que no hi hagi un pas enrere. A la que tornessin a pujar els casos, doncs haurien de replantejar-los.
Els principals canvis que contempla la fase 1 de la desescalada són la possibilitat de fer reunions de fins a 10 persones, l'obertura de terrasses de bars i restaurants al 50% de l'aforament i els desplaçaments entre municipis de la mateixa província.
Polèmica al Berguedà per una carta enviada per la Fundació Gestora d'una residència de Bagà en què demana que els treballadors de baixa es reincorporin a la feina per evitar el tancament del centre. Es dona la circumstància que en aquesta residència es van arribar a registrar fins a 29 morts per coronavirus en el pic de la pandèmia.
La residència demana la reincorporació del personal, tant dels treballadors que han donat negatiu i tenen l'alta mèdica com les que encara estan de baixa, però que el seu estat de salut els permeti donar el pas. L'alcalde del municipi, Joan Onya, ha lamentat que s'hagi malinterpretat la carta i assegura que la situació econòmica del centre és dramàtica. Per això demana una solució conjunta entre el personal de la residència, la Generalitat i el patronat que la gestiona per evitar el tancament. En aquesta residència hi han mort fins a 29 dels 81 residents, el gruix dels quals durant el pic de la pandèmia.
I polèmica també a Barcelona, on l'Ajuntament ha acabat rectificant el seu tinent d'alcalde, Albert Batlle, i finalment no permetrà prendre el sol a les platges a partir de demà, així com tampoc al bany recreatiu. El que sí estarà permès és passejar-hi respectant les franges horàries.
El tinent d'alcalde, Albert Batlle, havia anunciat aquest matí que a partir de demà les platges de Barcelona estarien obertes a tothom i es permetria prendre el sol durant el màxim d'una hora, sempre i quan es respectessin les franges horàries i la distància de seguretat de 2 metres entre les persones. Així ho anunciava en roda de premsa aquest matí.
Efectivament, és a dir, aquí massa gent vol dir que no es poguessin mantenir les distàncies de seguretat. Mentre es mantinguin les distàncies de seguretat, doncs aquest ús recreatiu de la platja es podrà fer amb les condicions d'horari i de franges en els que hem fet en referència.
Hores més tard, però, el govern municipal ha fet marxa enrere i ha rectificat les paraules de Batlle. Prendre el sol no estarà permès, com tampoc el bany recreatiu. Les platges de Barcelona només estaran obertes per fer esport a primera i última hora, de 6 a 10 per als no professionals i de 8 a 11 per als federats. I a partir de demà també s'amplia l'accés a la resta de població que hi vulgui anar a passejar. Això sí, respectar les franges horàries de grups d'edat i mantenir la distància de seguretat entre persones.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
El síndic de Greuges, Rafael Ribó, demana que el curs vinent sigui el 100% presencial per garantir la igualtat entre els alumnes.
L'ensenyament a distància fomenta la desigualtat entre estudiants. És la conclusió d'un estudi del síndic de Greuges que el mateix alumnat i centres educatius ja estan detectant. Per això Ribó demana al Departament d'Educació que planifiqui el nou curs escolar de forma que sigui presencial per a tothom, evitant la modalitat híbrida. També reclama un pla específic per als centres d'alta complexitat. En un informe alerta que molts alumnes desafavorits no han pogut seguir l'activitat lectiva de manera adequada durant aquestes últimes setmanes.
La demanda del síndic arriba el primer dia avui de la preinscripció escolar presencial amb cita prèvia per infantil, primària i secundària. La setmana passada ja va començar la preinscripció de forma telemàtica. Tots dos processos podran fer-se fins divendres. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó, bona tarda.
Bona tarda. El primer dia de preinscripcions presencials ha passat amb normalitat i sense cues a Terrassa. De fet, un 60% de les preinscripcions a infantil i un 72% de les de secundària ja s'han fet per via telemàtica i encara queden 3 dies de termini. Les escoles i instituts s'han hagut de preparar per atendre les famílies que volien fer el tràmit de forma presencial. També a l'Oficina Municipal d'Escolarització s'han dirigit diverses famílies per inscriure els fills o filles en una llar d'infants. Teresa Ciurana és la regidora d'Educació.
Doncs està anant força bé, perquè la presencial d'aquests moments és amb cita prèvia i, per tant, no hi ha acumulacions de persones com hi havia hagut en anys anteriors, i perquè la que es fa telemàticament doncs està anant força bé.
A Terrassa s'ofereixen 729 places d'escoles bressol, 2.232 de P3 i 1.740 a primer de secundària.
L'escola en línia no pot substituir mai la relació cara a cara mestre-alumne, però sí la pot complementar. Aquesta és la consideració, mirant cap al proper curs, del doctor en filosofia i expert en pedagogia, Gregorio Luri, que està segur que aquest trimestre a casa marcarà els nens i nenes, sobretot aquells que han perdut un familiar o han vist com el pare o la mare s'havien d'aïllar a l'habitació. L'expert en educació tranquil·litza, però recordant la fortalesa intrínseca dels infants, unes apreciacions sobre el període excepcional que està vivint la comunitat educativa, que ha fet, com dèiem, Gregorio Luri, el programa L'any que ens va canviar la vida de la xarxa. Una entrevista que ha seguit un cop més la nostra companya Maite Polo. Bona tarda.
Bona tarda. Ningú no estava preparat per una quarantena educativa i cal reconèixer el gran esforç que estan fent els i les docents. El pedagog insta els polítics a preguntar als mestres per les dificultats reals amb què es troben i critica els governants per haver anunciat obertament que tothom passaria de curs.
El que sí que hi ha hagut és una actitud que em sembla molt poc assenyada per part de l'administració. Comunicar fa gairebé a mitjans del mes passat es va comunicar que tothom promocionava, en la qual cosa tant alumnes com pares s'han comunicat amb l'escola dient si ja han promocionat, per què continuar fent activitats escolars.
Pel que fa a l'aprenentatge dels alumnes a casa, Luri assenyala que dependrà de cada família i del nivell cultural.
Dimarts negre a les carreteres catalanes, 2 motoristes han mort en accident de trànsit a Vilaseca, al Tarragonès i a Palafrugell, al Baix Empordà.
També una persona es troba en estat greu després de ser atropellada a la C-17 al terme de Tona, a Osona. La víctima es troba ingressada a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i un altre motorista va morir ahir a Santpedor, al Bages, en topar contra un cotxe conduït per una dona que va donar positiu en el control d'alcoholèmia.
I a Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, el conductor d'un patinet ha mort avui en un accident amb un camió. Amb aquesta víctima ja són 40 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest any. Ràdio Vitamènia, Jordi Portí.
El sinistre ha passat en el quilòmetre 53,1, poc després de les 7 del matí. Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït un xoc entre un camió i la persona que circulava amb el patinet, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Amb aquestes ja són 38 les persones que han mort en un accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Arran de la incidència, s'han activat 5 patrulles dels Mossos d'Esquadra i 2 ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del sistema d'emergències mèdiques. La circulació a la C35 s'ha tallat les dues direccions de trànsit.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
La consellera d'Empresa, Àngels Chacón, demana a la Unió Europea harmonització de protocols i normatives pel trànsit de persones i torna a suplicar al govern espanyol que aixequi la quarantena de 14 dies pels visitants estrangers. El govern català considera que el turisme nacional no permetrà salvar aquest any la temporada turística i és que el 85% dels ingressos del sector arriben precisament del turisme estranger, el gruix del qual de la Unió Europea. Jordi Casino, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Un sector que cada any ingressa uns 24.000 milions d'euros i que en el cas de Catalunya depèn i molt dels visitants francesos, alemanys i anglesos i poc dels turistes catalans i espanyols. Per aquest motiu, la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, ha fet una crida gairebé a la desesperada al govern central perquè aixequi la quarantena decretada als turistes que arriben des de l'estranger i a la Unió Europea perquè actuï de forma més coordinada.
Solicitamos, pedimos, presionamos para que exista una auténtica harmonización a nivel europeo. Si tenemos en cuenta que de los 19 millones de turistas extranjeros que vinieron, por ejemplo, a Cataluña el año pasado y empezamos a ver de dónde provienen, veremos que Europa para nosotros es un mercado fundamental, con lo cual es muy, muy necesario que desde Europa haya una cierta armonización de normativa en cuanto a lo que es el tráfico de pasajeros de turistas.
Chacón, a més, ha demanat allargar la vigència dels ERTOs al sector fins a finals del mes de setembre per evitar al màxim el tancament d'empreses.
Doncs en funció d'aquesta incertesa, pel que fa a les polítiques d'incentius per mirar de salvar el que es pugui d'aquesta temporada, els empresaris del sector es mostren preocupats també pel tipus de contractes que podran fer els seus treballadors i quines garanties podran donar les famílies que depenen d'aquestes feines d'estiu. Televisió Costa Brava, Joana Valent.
La incertesa sobre la temporada d'estiu preocupa i molt els empresaris turístics, no només per saber quan podran començar a rebre turistes i obrir els hotels, sinó pel futur dels empleats i les famílies que en depenen. Des del Gremi d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre trenquen una llança a favor de l'empresari, que sovint té un paper controvertit. Martí Sabrià és gerent del Gremi.
Jo tinc molts empresaris que pateixen per ells i pateixen molt per aquests treballadors que havien d'haver cridat per Setmana Santa, que no els van poder cridar i que no saben com acabarà aquesta història, que tenen 90 dies d'atur garantit, però que tampoc sabem si aquests 90 dies que finiran a finals de juny, què passarà a l'estiu, si ells no obren.
Actualment les previsions més optimistes diuen que el sector turístic treballaria un 50% menys del que es va fer l'any passat, la qual cosa implica la meitat de facturació, però també de personal.
I en cultura, avui el Museu Nacional Arqueològic i l'Arxiu Històric de Tarragona han obert les portes al públic. És el primer museu català que ho fa després del tancament per l'estat d'alarma. L'equipament ha obert amb mesures de seguretat i amb l'objectiu de retrobar-se amb els tarragonins. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonai González.
El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona ha tornat a obrir al públic aquest dimarts amb l'exposició Tàrraco al Tinglado 4. Es tracta del primer gran museu públic que torna a l'activitat i ho fa amb restriccions i mesures sanitàries. L'aforament estarà limitat a un terç, s'han col·locat màmperes a la recepció i s'ofereix gel hidroalcohòlic als visitants, que hauran de dur mascareta i respectar les distàncies de seguretat. La direcció del centre estima que enguany perdran més del 50% de les visites i dels ingressos arran de la Covid-19. La reobertura ha suposat una alenada d'aire fresc per un museu que porta més de 2 mesos tancat i que ha perdut 2 èpoques importants, la primavera, època de visites escolars i turístiques, i la celebració del Tàrraco Viva el Maig, que enguany s'ha hagut de cancel·lar.
Per cert, que felicitem els companys i companyes de Ràdio Ciutat de Tarragona, que acaba de fer 6 anys en antena. Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Maria Díez renova amb el Club Patí Manlleu.
La màxima golejadora de l'Hockey Lliga Femenina continuarà una temporada més defensant la samarreta del conjunt osonenc, que aquest curs ha conquerit el seu primer títol de la història. El Manlleu ha anunciat la renovació de Díez, una peça clau que seguirà al club, que manté el bloc amb la continuïtat garantida d'Anna Casarramona, Nara López o Elisabet Gurri. Un dels reptes de les catalanes la pròxima campanya serà la Copa d'Europa.
Qui vol tornar a l'Hockey Lliga Femenina és l'Esfèric de Terrassa.
I no serà el proper curs, però des del Club Vallèsà esperen que la temporada 2021-2022 tornin a la categoria d'or d'aquest esport. L'Esfèric ja planifica el futur. En té més detalls des de Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
Després de fer oficial la sortida de Joan Soler, l'Esfèric Terrassa prepara la nova temporada i amb novetats, ja que ha fet oficial l'arribada del cerdanyolenc Héctor Gallego, que serà el nou coordinador de l'Esfèric Terrassa. Gallego, jugador format al Cerdanyola, també ha jugat al Ripollet i al Golfuk Austriac. Ara queda saber quina serà la composició de la plantilla de cara a la propera temporada, novament amb opcions per poder pujar de categoria a l'Hockey Lliga Femenina, l'objectiu les darreres temporades.
L'ajornament dels Jocs Olímpics, un factor clau per la renovació de Laia Palau amb l'Uni Girona.
La base barcelonina tenia clar que volia ser a Tòquio i l'ajornament un any de la cita olímpica ha estat clau per continuar en actiu un any més.
I al CAR, un munt de somriures i felicitat pels esportistes.
El retorn més desitjat als entrenaments s'està visquent al centre del rendiment de Sant Cugat del Vallès amb l'obertura d'aquesta instal·lació on durant l'any es preparen els esportistes d'elit i de primer nivell. Els esports d'aigua han estat els primers en tornar.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanco López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Tingueu cura amb l'exposició de la intimitat familiar a les xarxes, sobretot la dels infants. Eviteu compartir elements del vostre domicili que es puguin reconèixer. Informeu-vos sobre els mecanismes de control parental i combatiu l'aïllament social, sobretot el de la gent gran, fent videotrucades. Aprèn a navegar. Aprèn a desconnectar. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Em sembla que he saltat molt alt. Sense protecció ni por de fer-me mal. Esperant que vagis siguis tu o que com a mínim el cop sigui suau. Tot caient m'he trobat vells amics, estrelles i núvols d'aquells divertits que m'ajuden a amb el vent. Sense mirar baix si estàs pendent. Sóc dels que somien ràpid i
diuen que sí, massa aviat. Tranquil·la, ja estic acostumat. D'altres llocs més alts ja m'he llançat. I des de dalt relliscant tot es veu molt més brillant. I amb això em sembla que ja en tinc prou.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El govern espanyol pacta finalment amb Ciutadans una nova pròrroga de l'estat d'alarma per 15 dies i no un mes, com s'havia apuntat en els darrers dies. Montse Manent.
La ministra portaveu Maria Jesús Montero assegura que no s'ha acordat allargar l'estat d'alarma un mes com es volia, perquè la proposta no comptava amb prou consens. La nova pròrroga durarà fins al proper 7 de juny.
Una vez consultados los grupos políticos en el día de ayer, con todas las formaciones que no se han autoexcluido, insisto, hemos creído que el texto más consensuado era el que planteaba esta prórroga de prácticamente 15 días y, por tanto, la que más se acomodaba a las expectativas y también a los requerimientos del conjunto de formaciones políticas.
L'Ajuntament de Barcelona fa marxa enrere i no permetrà prendre el sol a les platges de la ciutat a partir de demà, com havia anunciat aquest matí.
Sí que s'hi podrà fer esport, com fins ara, i a partir de demà passejar-hi, respectant les franges horàries. El primer tinent d'alcalde, Albert Batlle, defensava aquest matí poder prendre el sol a les platges un màxim d'una hora i mantenint les distàncies de seguretat.
Efectivament, és a dir, aquí massa gent vol dir que no es poguessin mantenir les distàncies de seguretat. Mentre es mantinguin les distàncies de seguretat, doncs aquest ús recreatiu de la platja es podrà fer amb les condicions d'horari i de franges en les que hem fet en referència.
El Departament de Salut ha començat a fer avui testos de la Covid-19 als temporers de Lleida que dormen al carrer.
Són unes 77 persones. Els que donin positiu es traslladaran a l'hotel Rambla si no requereixen hospitalització. La resta s'allotjaran al pavelló 3 de Fira de Lleida.
Uau, Lleida Ràdio, Adriana Fort.
Així ho ha manifestat la primera tinent d'alcalde de Lleida, Jordina Freixanet.
Jo crec que els resultats són en 24 hores, si no vaig errada, i per tant, a partir de demà ja iniciaríem, com us he explicat, el que és la campanya, que durant uns dies continuarà l'Agnès Gregori, i l'oficial, que l'havíem de començar a 1 de juny, al pavelló Fira de Lleida.
La Generalitat demana a la Unió Europea harmonització de protocols i normatives pel trànsit de persones i torna a suplicar al govern espanyol que aixequi la quarantena de 14 dies pels visitants estrangers.
La consellera d'Empresa, Àngels Chacón, considera que el turisme nacional no salvarà la temporada turística i és que el 85% dels ingressos arriben del turisme estranger.
Presionamos para que exista una auténtica armonización a nivel europeo. De los 19 millones de turistas extranjeros que vinieron, por ejemplo, a Cataluña el año pasado, y empezamos a ver de dónde provienen, veremos que Europa para nosotros es un mercado fundamental, con lo cual es muy, muy necesario que desde Europa haya una cierta armonización de normativa en cuanto a lo que es el tráfico de pasajeros de turistas.
I en cultura, el Museu Nacional Arqueològic i l'Arxiu Històric de Tarragona obren les portes al públic.
És el primer museu català que obre portes després del tancament per l'estat d'alarma.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonai González.
I ho fa amb restriccions i mesures sanitàries. S'han col·locat màmpares a la recepció i s'ofereix gel hidroalcohòlic als visitants, que hauran de dur mascareta i respectar les distàncies de seguretat. La direcció del centre estima que enguany perdran més del 50% de les visites i dels ingressos arran de la Covid-19.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Abel Flores, bona tarda.
Hola, avui tornem a tenir una jornada molt tranquil·la, dominada pel sol arreu del territori i també per la temperatura alta. Molts llocs del país, especialment comarques interiors de Girona, Ponent, Terres de l'Ebre, però fins i tot a prop de la costa central i també cap a la zona de la litoral de Tarragona, estem veient temperatures màximes que ronden els 28-29, puntualment arribant als 30 graus i fins i tot al Vendrell han arribat gairebé als 31 graus avui de temperatura màxima. Amb aquest ambient assolellat, alguna nuvolada que creix en zones de muntanya, no és impossible que puguin acabar deixant algun ruixat molt feble, aïllat, ben poca cosa en àrees del Pirineu, del Prepirineu Oriental, però com deien, fenòmens poc significatius. Una miqueta de tramuntana, això sí, cap al nord de la Costa Brava, aixecant aquí àrees de maró, que continuarà fins demà mig matí o migdia, quan tendirà a afluixar. Pel que fa a l'estat del cel, doncs continuarem amb cel serè demà al matí, a partir de migdia, de nou també, creixement d'alguna nuvolada en àrees de muntanya del nord del país, difícilment amb precipitació, i vent que en general predominarà de component sud durant les hores centrals de la jornada, i això farà que baixi una miqueta la temperatura a prop del litoral, però en canvi a la resta la temperatura demà pot pujar una mica més. És tot, d'augment, ho deixem aquí des de la Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El govern espanyol pacta finalment amb Ciutadans una nova pròrroga de l'estat d'alarma per 15 dies i no un mes, com s'havia apuntat en els darrers dies i com asseguren algunes fonts estava debatint en el propi Consell de Ministres d'aquest dimarts. Sigui com sigui, la ministra portaveu, María Jesús Montero, ha deixat clar que el text que es portarà demà al Congrés dels Diputats serà una nova pròrroga fins al 7 de juny. La proposta tirarà endavant gràcies de nou al pacte amb Ciutadans. La formació taronja no amagava la seva satisfacció en una nota per haver evitat un paper clau d'Esquerra Republicana en les negociacions amb Madrid i fins i tot treu pit per haver evitat, segons diuen, la taula de diàleg entre el PSOE i els republicans, un extrem que Montero ja ha desmentit. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Finalment, l'executiu proposa allargar l'estat d'alarma fins a les 12 de la nit del proper 7 de juny. Això, tot i considerar que aquesta restricció de llibertat s'ha de mantenir mentre duri la desescalada, és a dir, almenys fins a finals del mes vinent. Però la portaveu del govern d'Espanya, María Jesús Montero, ha explicat que per aconseguir els suports necessaris han hagut de cedir.
Una vez consultado los grupos políticos en el día de ayer, con todas las formaciones que no se han autoexcluido, insisto, hemos creído que el texto más consensuado era el que planteaba esta prórroga de prácticamente 15 días y, por tanto, la que más se acomodaba a las expectativas y también a los requerimientos del conjunto de formaciones políticas.
Segons ha explicat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, el nou estat d'alarma manté la cogovernança amb les comunitats autònomes i redueix les autoritats competents. Fins ara ho eren els ministres d'Interior, Defensa, Sanitat i Foment, i a partir que s'aprovi el decret només ho serà Salvador Illa.
I a partir de demà, l'ús de mascaretes serà ja obligatori en espais tancats i la via pública sempre que no es pugui garantitzar les distàncies de seguretat. Així ho ha avançat aquesta tarda també el ministre de Sanitat, Salvador Illa, que preveu que ho publiqui demà mateix al matí al butlletí oficial de l'Estat.
Les mascaretes, això sí, se les haurà de proporcionar cada ciutadà i seran distribuïdes a través dels canals habituals com farmàcies o superfícies comercials. Hi ha un preu màxim fixat de 96 cèntims per les anomenades higièniques o de tipus quirúrgic. El Ministeri només preveu facilitar-les a través de les diferents administracions en casos concrets. Així ho ha avançat el ministre Illa.
Las mascarillas que serán de uso obligatorio son mascarillas higiénicas o quirúrgicas. En principio, cada ciudadano tendrá que proveerse de las mismas. Si hubiera determinados colectivos muy específicos a los que debiera darse un trato distinto, pues corresponderá analizar esto a las distintas niveles administrativos y tomar las decisiones que procedan. Y habrá algunas excepciones, naturalmente, hasta una determinada edad y algunos colectivos que por prescripción médica no puedan usarla. Me remito para estos detalles a la orden que saldrá publicada mañana por la mañana con toda probabilidad.
Illa ha defensat haver pres aquesta mesura ara i no un mes abans, en ple pic de la pandèmia, perquè ha assegurat que les decisions estan en permanent revisió. L'obligatorietat de les mascaretes ha estat llargament reivindicada per diverses comunitats autònomes i partits de l'oposició. El govern assegura que compta amb l'aval dels experts per fer-les obligatòries en els espais tancats i també en la via pública, sempre que no es pugui garantitzar les distàncies de seguretat.
Pel que fa a les dades, nou repunt de morts, n'han estat 83 en les darreres hores i 295 contagis nous per Covid-19 a Espanya durant el dia d'ahir. Tot i l'augment registrat en el nombre de defuncions, les dades mantenen la tendència positiva dels darrers dies. Diana Bermejo, bona tarda.
Bona tarda. L'augment del nombre de defuncions de les darreres hores no fa pensar en cap canvi en l'evolució positiva de la pandèmia. Des del Ministeri es valora més la importància d'haver escurçat el temps que passa entre que apareixen els símptomes i es confirma el positiu. Escoltem a Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències.
Según los datos que tenemos, ya estaríamos cumpliendo ese objetivo de reducir por debajo de las 48 horas el tiempo entre la primera consulta y el diagnóstico, lo cual son medidas que nos permiten pensar que en caso de que hubiera brotes de la epidemia, seríamos capaces de localizarlos quizás suficientemente a tiempo para poder reaccionar rápido y contenerlos de la forma más localizada posible.
El Ministeri ha destacat avui també la bona evolució de les dades d'hospitalitzats i d'ingressos a les UCIs, que les darreres hores ha estat de només 11 persones.
Doncs amb les dades a la mà, el Procicat ha aprovat ja la nova proposta perquè Barcelona i la resta de poblacions que encara estan en fase 0 passin dilluns vinent a fase 1. També que Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i l'Aran passin a fase 2. Ara, de nou, els diferents territoris hauran d'esperar la resposta de Madrid per saber si s'aprova o no la proposta. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La portaveu Maritell Budó diu que la petició s'ha fet tot just, s'havia estrenat la fase 0 avançada de Barcelona i Rodalia perquè el govern central ha canviat els terminis i ara ho demana abans.
No és que ens hagi entrat la pressa, sinó que senzillament, com que ens ho fan comunicar abans, nosaltres hem de fer la proposta abans. I l'hem pogut fer perquè les dades que tenim a sobre la taula de disposició, doncs, d'estat dels hospitals, d'ocupació de les UCIs i de dades epidemiològiques, doncs, ens permeten pensar que tant la ciutat de Barcelona com la zona metropolitana tant a nord com la zona metropolitana sud podran fer aquest pas i, per tant, dilluns vinent passar a fase 1, així com Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i el Pirineu Aran podran passar, si tot continua igual, a fase 2.
D'altra banda, el govern ha aprovat un paquet de 14 milions i mig d'euros per ajudar a pagar el lloguer a aquelles persones que el deuen a causa de la Covid-19, perquè pateixen ERTOs i estan cobrant menys o bé perquè les han acomiadades. Els ajuts varien segons on es visqui. El màxim serà de 750 euros al mes per habitatges de Barcelona, 500 euros mensuals per Girona, 450 a Tarragona i 350 euros a Terres de l'Ebre.
Si s'acaba aprovant el canvi de fase, Sabadell seria un dels municipis de la corona metropolitana que podrien finalment avançar en la desescalada. Des de l'Hospital Parc Taulí s'avala aquesta proposta i fins i tot asseguren que la regió estava preparada per la fase 1 ja aquesta setmana. Ràdio Sabadell, Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. El cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, Manel Cervantes, creu que el canvi de fase està del tot justificat, com també ho hauria estat si s'hagués fet aquesta setmana. I és que els casos positius de coronavirus a la ciutat i la seva àrea de referència van a la baixa des de fa 3 setmanes. Ho ha dit en declaracions al Cafè de la Ràdio de Ràdio Sabadell.
Si aquest pas es fa de setmana en setmana, de 15 dies en 15 dies, com deia inicialment el Ministeri, o de mes en mes, això és opinable. El que jo estic segur és que es pot fer, i que es pot fer atenent a que s'ha d'anar controlant, que no hi hagi un pas enrere. A la que tornessin a pujar els casos, doncs haurien de replantejar-los.
Els principals canvis que contempla la fase 1 de la desescalada són la possibilitat de fer reunions de fins a 10 persones, l'obertura de terrasses de bars i restaurants al 50% de l'aforament i els desplaçaments entre municipis de la mateixa província.
Polèmica a Barcelona, on l'Ajuntament ha acabat rectificant el seu tinent d'alcalde, Albert Batlle, i finalment no permetrà prendre el sol a les platges a partir de demà, així com tampoc al bany recreatiu. El que sí estarà permès és passejar-hi respectant les franges horàries.
El tinent d'alcalde, Albert Batlle, havia anunciat aquest matí que a partir de demà les platges de Barcelona estarien obertes a tothom i es permetria prendre el sol durant el màxim d'una hora, sempre i quan es respectessin les franges horàries i la distància de seguretat de 2 metres entre les persones. Així ho anunciava en roda de premsa aquest matí.
Efectivament, és a dir, aquí massa gent vol dir que no es poguessin mantenir les distàncies de seguretat. Mentre es mantinguin les distàncies de seguretat, doncs aquest ús recreatiu de la platja es podrà fer amb les condicions d'horari i de franges en els que hem fet en referència.
Hores més tard, però, el govern municipal ha fet marxa enrere i ha rectificat les paraules de Batlle. Prendre el sol no estarà permès, com tampoc el bany recreatiu. Les platges de Barcelona només estaran obertes per fer esport a primera i última hora, de 6 a 10 per als no professionals i de 8 a 11 per als federats. I a partir de demà també s'amplia l'accés a la resta de població que hi vulgui anar a passejar. Això sí, respectant les franges horàries de grups d'edat i mantenint la distància de seguretat entre persones.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
El síndic de Greuges, Rafael Ribó, demana que el curs vinent sigui 100% presencial per garantir la igualtat entre els alumnes.
L'ensenyament a distància fomenta la desigualtat entre estudiants. És la conclusió d'un estudi del síndic de Greuges que el mateix alumnat i centres educatius ja estan detectant. Per això Ribó demana al Departament d'Educació que planifiqui el nou curs escolar de forma que sigui presencial per tothom, evitant la modalitat híbrida. També reclama un pla específic per als centres d'alta complexitat. En un informe alerta que molts alumnes desafavorits no han pogut seguir l'activitat lectiva de manera adequada durant aquestes últimes setmanes.
La demanda del síndic arriba el primer dia avui de la preinscripció escolar presencial amb cita prèvia. El procés s'allargarà fins divendres. La setmana passada va començar ja la preinscripció de forma telemàtica. Olot Televisió, Roger Santaló.
A les Planes d'Hostoles, l'espai habilitat per fer-ho està a la mateixa entrada de l'Escola Sant Cristòfol. S'ha de demanar cita prèvia per a fer el tràmit de forma presencial i adoptant unes mesures de seguretat. Al ser un poble petit, coneixen gairebé tothom qui podia estar interessat en fer la preinscripció al centre. Josep Maria Bruguer és el director de l'Escola Sant Cristòfol.
Són persones que o que tenen molts dubtes i no s'atreveixen a fer-ho, tot i això els intentem dir, tu intenta-ho i nosaltres t'ajudarem via telèfon, via correu electrònic, o bé un altre cas és que gent que no parla bé o l'idioma i necessita que tu li llegeixis i li preguntis i li, fins i tot li omplis els documents.
L'any passat gairebé 160 alumnes van estudiar a l'Escola Sant Cristòfol de les Planes d'Hostoles.
El Departament de Salut ha començat avui a fer testos de la Covid-19 als temporers de Lleida que dormen als carrers de la ciutat. Els que donin positiu es traslladaran a l'Hotel Rambla si no requereixen hospitalització. La resta s'allotjaran al Pavelló 3 de Fira Lleida en lloc de l'Agnès Gregori, que es tancarà l'1 de juny. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
Així ho ha manifestat la primera tinent d'alcalde de Lleida, Jordina Freixanet.
Jo crec que els resultats són en 24 hores, si no vaig errada, i per tant a partir de demà ja iniciaríem, com us he explicat, el que és la campanya, que durant uns dies continuarà l'Agnès Gregori, i l'oficial, que l'havíem de començar a 1 de juny, al Pavelló Fira de Lleida. Com us ha comentat la tinent d'alcalde, fins i tot en aquests moments, tota la part de sociolaboral també s'ha derivat a l'Agnès Gregori, mentre fem aquest termini de 10 dies que hi haurà el canvi.
Freixanet ha explicat que s'ha pres aquesta decisió perquè al Pavelló Fira 3 de Lleida hi caben 150 persones. Una vegada trobin feina, la intenció de la paeria és que no s'hagi de fer ús d'aquests serveis. A banda, s'incorporaran 6 mediadors als equips d'atenció primària per garantir que els treballadors s'entenen i compleixen amb les mesures per evitar contagis de coronavirus. Aquest dilluns a la nit s'ha informat a prop de 77 persones que s'han detectat dormint al carrer de Lleida per tal que es facin els tests.
Dimarts negre a les carreteres catalanes, dos motoristes han mort en accident de trànsit a Vilaseca, al Tarragonès i a Palafrugell, al Baix Empordà.
També una persona es troba en estat greu després de ser atropellada a la C-17 al terme de Tona, a Osona. La víctima es troba ingressada a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i un altre motorista va morir ahir a Sant Badó, al Bages, en topar contra un cotxe conduït per una dona que va donar positiu en el control d'alcoholèmia.
I a Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, el conductor d'un patinet ha mort avui en un accident amb un camió. Amb aquesta víctima ja són 40 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest any. Ràdio Vitamènia, Jordi Portí.
El sinistre ha passat en el quilòmetre 53,1, poc després de les 7 del matí. Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït un xoc entre un camió i la persona que circulava amb el patinet, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Amb aquestes ja són 38 les persones que han mort en un accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Arran de la incidència, s'han activat 5 patrulles, els Mossos d'Esquadra i 2 ambulàncies, i l'helicòpter medicalitzat del sistema d'emergències mèdiques. La circulació a la C-35 s'ha tallat a les dues direccions de trànsit.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
La consellera d'Empresa, Àngels Chacón, demana a la Unió Europea harmonització de protocols i normatives pel trànsit de persones i torna a suplicar al govern espanyol que aixequi la quarantena de 14 dies pels visitants estrangers. El govern català considera que el turisme nacional no permetrà salvar aquest any la temporada turística i és que el 85% dels ingressos del sector arriben precisament del turisme estranger, el gruix del qual de la Unió Europea. Jordi Gasino, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Un sector que cada any ingressa uns 24.000 milions d'euros i que en el cas de Catalunya depèn i molt dels visitants francesos, alemanys i anglesos i poc dels turistes catalans i espanyols. Per aquest motiu, la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, ha fet una crida gairebé a la desesperada al govern central perquè aixequi la quarantena decretada als turistes que arriben des de l'estranger i a la Unió Europea perquè actuï de forma més coordinada.
Solicitamos, pedimos, presionamos para que exista una auténtica harmonización a nivel europeo. Si tenemos en cuenta que de los 19 millones de turistas extranjeros que vinieron, por ejemplo, a Cataluña el año pasado y empezamos a ver de dónde provienen, veremos que Europa para nosotros es un mercado fundamental, con lo cual es muy, muy necesario que desde Europa haya una cierta armonización de normativa en cuanto a lo que es el tráfico de pasajeros de turistas.
Chacón, a més, ha demanat allargar la vigència dels ERTOs al sector fins a finals del mes de setembre per evitar al màxim el tancament d'empreses.
I el Consorci de la Zona Franca impulsarà un nou esdeveniment, el Barcelona New Economy Week, que es farà del 6 al 9 d'octubre amb un format innovador que combinarà la participació presencial i virtual. L'objectiu és potenciar el coneixement, el treball conjunt i el talent per reactivar l'economia. Montse Hidalgo, bona tarda.
Bona tarda. Conferències, debats, però sobretot un contacte permanent per a fer negocis en 5 àmbits. Logística, indústria digital, immobiliari, comerç en línia i economia de zones, gràcies a una potent plataforma de streaming. El delegat especial de l'Estat, el Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, ha dit que Viniu serà un esdeveniment disruptiu.
Queremos que Barcelona sea todavía más, a partir de octubre, de este evento, sea todavía más la capital mundial de la nueva economía. Es una apuesta tecnológica. Evidentemente es el primer evento que conocemos que se realiza creando estas redes de comunicaciones entre lo presencial y lo virtual.
S'esperen uns 700 professionals als actes que es faran en 3 edificis emblemàtics de Barcelona i entre 7.000 i 10.000 arreu del món.
I en cultura, avui el Museu Nacional Arqueològic i l'Arxiu Històric de Tarragona han obert les portes al públic. És el primer museu català que ho fa després del tancament per l'estat d'alarma. L'equipament ha obert amb mesures de seguretat i amb l'objectiu de retrobar-se amb els tarragonins. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonay González.
El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona ha tornat a obrir al públic aquest dimarts amb l'exposició Tàrraco al Tinglado 4. Es tracta del primer gran museu públic que torna a l'activitat i ho fa amb restriccions i mesures sanitàries. L'aforament estarà limitat a un terç, s'han col·locat màmperes a la recepció i s'ofereix gel hidroalcohòlic als visitants, que hauran de dur mascareta i respectar les distàncies de seguretat. La direcció del centre estima que enguany perdran més del 50% de les visites i dels ingressos arran de la Covid-19. La reobertura ha suposat una alenada d'aire fresc per un museu que porta més de 2 mesos tancat i que ha perdut 2 èpoques importants: la primavera, època de visites escolars i turístiques, i la celebració del Tàrraco Viva el Maig, que enguany s'ha hagut de cancel·lar.
Per cert, felicitem els companys i companyes de Ràdio Ciutat de Tarragona, que acaba de fer 6 anys en antena. Més coses. El Teatre Nacional de Catalunya inaugurarà la temporada 2020-2021 a la Sala Petita, al setembre, i no a la Sala Gran, amb 10 monòlegs sobre l'apocalipsi actual.
L'espectacle inaugural s'adaptarà a les mesures sanitàries que es proposin al setembre. Estarà basat en el Decameró de Pier Paolo Pasolini i constarà de 10 monòlegs escrits per autors com Marta Marín Domín, Pere Jaume i Cristina Morales sobre l'apocalipsi actual. Xavier Albertí, director artístic del TNC, ha explicat que la temporada constarà de 27 espectacles, molts dels quals seran enregistrats i seran emesos en línia a través d'un abonament digital després de l'estrena. Es preveu que el primer espectacle de la Sala Gran sigui al desembre.
I el Festival Docs Barcelona celebra la seva primera edició online a través de la plataforma Filmin.
A partir d'avui i fins a final de mes es projectaran 36 documentals procedents de 22 països, 19 d'ells òperes primes. La programació inicial no ha variat gaire i manté el 80% de les pel·lícules escollides originalment. El film inaugural és Letter from Massangia de Leon Lee, una crítica a la violació dels drets humans a la Xina a través de la carta d'auxili d'un pres polític.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local, ajornat al Gran Premi Fundació Isidre Esteve.
La tercera edició prevista pel 30 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya s'ha posposat al 2021. Es tracta d'una festa solidària que reivindica l'esport inclusiu on es fa una carrera de relleus amb handbike o bicicleta Montmeló. Tornarà a viure el Gran Premi Fundació Isidre Esteve, però serà l'any que ve.
El CAR, un munt de somriures i felicitat pels esportistes.
El retorn més desitjat als entrenaments s'està visquent al centre del rendiment de Sant Cugat del Vallès. Amb l'obertura d'aquesta instal·lació, durant l'any es preparen esportistes d'èlit de primer nivell. Els esports d'aigua han estat els primers en tornar. La campiona paralímpica Núria Marquès ha explicat a la xarxa la sensació que ha tingut al tornar a la feina.
Ha anat genial, les sensacions han sigut molt estranyes perquè, bueno, 2 mesos no els havia tingut mai de vacances. Realment no han sigut vacances com a tal perquè hem estat entrenant i mantenint-nos la forma a casa, però, bueno, sensacions d'aigua no en teníem i la veritat és que han sigut, pues, molt diferents del que recordàvem, però supercontenta i amb moltes ganes, pues, de tornar a agafar rodatge, no?, a la piscina, que és l'important i el que volem ara.
Maria Díez renova amb el Club Patí Manlleu.
La màxima golejadora de l'hoquei Lliga Femenina continuarà una temporada més defensant la samarreta del conjunt osonenc, que aquest curs ha conquerit el seu primer títol de la història. El Manlleu ha anunciat la renovació de Díez, una peça clau que seguirà el club que manté el bloc amb la continuïtat garantida d'Anna Casarramona, Nara López o Elisabet Gurri. Un dels reptes de les catalanes la pròxima campanya serà la Copa d'Europa.
Qui vol tornar a l'hoquei Lliga Femenina és l'Esfèric de Terrassa.
I no serà el proper curs, però des del Club Vallèsà esperen que la temporada 2021-2022 tornin a la categoria d'or d'aquest esport. L'Esfèric ja planifica el futur.
I l'ajornament dels Jocs Olímpics, un factor clau per la renovació de l'Aia Palau amb l'Uni Girona.
La base barcelonina tenia clar que volia ser a Tòquio i l'ajornament un any de la cita olímpica ha estat clau per continuar en actiu un any més.
El Barça de futbol sala torna a la feina.
L'equip blaugrana, que dirigeix Andreu Plaza, ha iniciat els entrenaments a l'espera de saber si hi haurà un play-off express a la primera divisió. Els blaugranes també estan pendents que es decideixi la data per jugar la final a 4 de la Champions.
Doncs fins aquí aquest informatiu, notícies en xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos nosaltres i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Jo actuo per amor als meus avis, per respectar els malalts, per donar exemple als meus fills.
Jo actuo per ajudar els professionals sanitaris, per protegir les meves amistats. I tu?
Per amor, queda't a casa i suma't al hashtag #JoActuo. Som 7 milions i mig de persones que lluiten per aturar el coronavirus.
Sistema de Salut de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
En un moment de crisi sanitària com l'actual, rebem multitud d'informacions. Per això cal confiar només en les comunicacions oficials i seguir els consells de les autoritats i dels experts sanitaris. Per contrastar les notícies, cal fer també un consum plural de mitjans de comunicació. Davant l'allau d'informacions d'aquests dies, atura, pensa i verifica. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms. we've been apart. You look happier. So you walk inside a bar. You said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier. You do. Friends told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile and hide the truth. That I know I was happier with you. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Sat in the corner of the room. Everything's reminding me of you. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier.